A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Hola a tothom, som l'Anna.
Hola.
L'Helena.
Hola.
L'In.
Hola.
L'Anni.
Hola.
I jo sóc l'Ingrid. I som estudiants de segon curs del grau superior en educació infantil. En el podcast d'avui volem parlar d'un tema molt actual, que tot i que sembla que passi lluny de casa nostra, ens toca més a prop del que pensem. Avui parlarem de Palestina i la infància perduda.
En Palestina es un ciudad, libertad, tierra a niños, pobre sociedad. La muerte corre sin piedad y la maldad los asesina, pero recordad cuando Yasser Arafat, por su gravedad, lo envenenaron solo por luchar. En otro caso de Bagdad o Irak, la guerra sigue en la oscuridad.
Però per entendre-ho millor, abans ens haurem de posar en context i entendre la complicada història entre Israel i Palestina. La relació entre Israel i Palestina és un conflicte que sempre ha existit i ha perdurat durant diverses dècades, marcant la història de la regió del Pròxim Orient. Les negociacions de pau han tingut alts i baixos, i la situació segueix sent complexa i delicada, afectant no només a les poblacions directament involucrades, sinó també tenint un impacte en l'estabilitat geopolítica de la regió i més enllà. Les Nacions Unides van crear l'Estat d'Israel el 1947 perquè la Gran Bretanya buscava una sortida de la regió de Mitjà Orient. Esgotats els seus recursos i energies a causa de la Segona Guerra Mundial, Londres ja no estava interessada a assumir les seves responsabilitats, com tampoc tenia intencions de complir el seu compromís de crear una llar nacional jueva, com bé havia constatat a la Declaració de Balfour. La solució a la qual va arribar a les Nacions Unides era que tant israelians com palestins viurien junts en una franja molt estreta de territori. No obstant això, el 1947, l'ONU va demanar una solució de dos estats que dividís la terra entre jueus i àrabs, cosa que no va deixar completament satisfet a cap d'ambdós bàndols. Durant les dècades següents, àrabs i jueus de la regió han estat en conflicte constant, però per entendre què està passant actualment entre Israel i Palestina, cal remuntar-nos al 2023. El dia 7 d'octubre de 2023, homes armats de Hamas van trencar la frontera militaritzada amb Gaza i van començar un bombardeig de coets disparats durant la matinada de la festa jueva de Simchat Torah. L'atac es va produir 50 anys i un dia després que les forces egípcies i sirianes llancessin un assalt durant la festa jueva de Yom Kippur, en un esforç per recuperar el territori que Israel havia ocupat durant un breu conflicte el 1967. Res d'aquesta operació és sorprenent ni tampoc és només el resultat de les llacunes en les mesures de seguretat israelianes. És una resposta que cal esperar del poble palestí, que s'ha enfrontat al domini colonial i l'ocupació dels colons israelians durant dècades. El dret internacional prohibeix als estats qualsevol ocupació militar, encara que sigui temporal. La resolució 3743 de l'Assemblea General de les Nacions Unides també reafirma que les persones que lluiten per la independència i l'alliberament del domini colonial tenen dret a fer-ho utilitzant tots els mitjans disponibles, inclosa la lluita armada. Aquell mateix dia, el president israelià, Benjamin Netanyahu, deia en una declaració: «Tots els llocs on Hamas està desplegat, amagat i operant, aquesta ciutat malvada, els convertirem en runes. Els dic als residents de Gaza: sortiu ara perquè actuarem amb força a tot arreu». Mesos després, ha quedat demostrat que Israel no només volia fer desaparèixer els integrants de Hamas, sinó exterminar tota la població palestina sencera, incloent-hi ciutadans innocents i milers d'infants. Llavors, què suposa això pels infants? L'escalada de les hostilitats a la Franja de Gaza estan tenint un impacte catastròfic en els infants i les famílies. Des del dia 7 d'octubre de 2023 fins al 3 d'abril de 2024, es calcula que dels 41.496 morts causats per militars israelians, 15.370 són infants. Dient-ho d'altra manera, gairebé el 40% de la població assassinada des d'octubre eren nens i nenes innocents. Els infants moren a un ritme alarmant. Milers de morts i milers de ferits més. Es calcula que 2 milions de persones a Gaza han estat desplaçades, la meitat d'elles menors d'edat. No tenen prou accés a aigua, menjar, combustible ni medicaments. Les seves cases han estat destruïdes i les seves famílies esquinçades. Ara passarem pas a posar la cançó de Zombie de Cranberries.
We'll be right back. Tierra na niño, pobre sociedad. La muerte corre sin piedad y la maldad nos asesina, pero recordad cuando Yasir Arafat, por su gravedad, lo envenenaron solo por luchar. En otro caso de Bagdad o Irak, la guerra sigue en la oscuridad.
El següent punt important que creiem necessari recalcar són els drets dels infants en aquesta situació. Passo la paraula a l'Anna, qui us explicarà amb més detall.
La Declaració Universal dels Drets dels Infants declara que tots els infants tenen dret a una atenció i una assistència especial. Això ho confirma la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, que especifica i detalla les normes internacionals dels drets dels nens i nenes. Als infants palestins que viuen sota l'ocupació militar israeliana se'ls nega habitualment del dret a la vida, el dret a l'educació i el dret a l'habitatge adequat, i se'ls nega l'accés a les assistències sanitàries, entre altres denegacions de drets inherents en una ocupació militar israeliana sense fi a la vista. El primer dret que volem destacar és el dret a la vida. Com ja hem esmentat abans, més de 15.000 infants han estat assassinats des del 7 d'octubre del 2023. La mitjana de morts, que han estat més de 100 infants per dia. Unes dades brutals que clarament violen aquest dret. El següent dret que no està respectat és el dret a l'educació, ja que volem destacar que el 76% de tots els edificis escolars a Gaza s'han vist danyats o totalment destruïts, mentre que nombroses institucions d'educació superior també han patit danys. Actualment no hi ha cap infant a Gaza acudint a l'escola. També és important esmentar el dret a un habitatge, en què més de 122.000 cases han estat destruïdes i gairebé 270.000 més han estat danyades. Més de 2 milions de persones han hagut de fugir de les seves cases per buscar refugis en llocs poc adequats per famílies i infants. A més, és important no oblidar el dret a l'assistència sanitària. 29 hospitals, 69 clíniques, 203 ambulàncies han estat destruïdes juntament amb 349 professionals sanitaris assassinats i 520 ferits. No hi ha recursos per tractar ferits i malalts i s'estima que 1.000 infants han perdut una o dues cames, a molts havent-los hagut amputats sense anestèsia. El 22% dels infants palestins moren abans dels 5 anys a causa d'anèmies, mancances alimentàries i fins i tot desnutrició crònica severa. El següent dret, el dret al lleure i al descans, és un dels drets que tenim normalitzats, però en realitat és un luxe inaccessible per a moltes persones, ja que la majoria dels nens i nenes han estat testimonis de moments traumàtics i no tenen zones segures per jugar. Els infants palestins viuen constantment amb la por de no saber si sobreviuran el dia següent. Per acabar, cal fer especial èmfasi en el dret a l'alimentació, ja que el setge de Gaza ha aïllat els infants de les coses bàsiques que necessiten per sobreviure, com ara el menjar i aigua potable neta. El degoteig d'ajuda que ha anat entrant per la frontera de Rafah ha obligat a famílies amb fam a desplaçar-se cap al sud a la recerca desesperada de menjar i aigua. Els nens corren el risc de morir de fam i de deshidratació.
No existe paz y menos en la oscuridad.
S'ha de dir que els drets esmentats no són ni petita part de tots els drets que s'han vulnerat. Ara dono pas a la cançó següent, que és Heroes of War, de Race Against.
He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said, that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang, we all became friends as we learned how to fight. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my hitman. We took him away, a bag over his face, from his family and his friends. They took off his clothes, they pissed in his hands. I told them to stop, but then I joined in. We beat him with guns and batons, not just once, but again and again. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry through bullets and haze. I asked her to stop, I begged her to stay, but she pressed on. So I lifted my gun and I fired away. And the shells jumped through the smoke and into the sand that the blood now had soaked. She collapsed with a flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? Just medals and scars, so damn proud of me. And I brought home that flag, now it gathers dust, but it's the flag that I love, it's the only flag I trust. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could?
D'acord. Després d'haver mencionat algunes dades reals del que està succeint actualment, vull preguntar-vos, us heu plantejat mai si els palestins tenen l'opció de fugir del seu país? De si els és possible? Doncs bé, al llarg de tots els anys en què aquest conflicte entre ambdós bàndols ha perdurat, hi ha hagut un gran nombre de ciutadans palestins que s'han vist forçats a exiliar-se, abandonant les seves terres natals, a la recerca de millorar la seva condició de vida, en veure que aquesta era amenaçada. No obstant això, cal esmentar que fins i tot exiliar-se resulta complicat pels palestins, que cada vegada més es veuen incapaços d'abandonar les seves terres pels constants atacs dels israelians, com també per com els restringeixen en tots els sentits possibles. El fet d'exiliar-se, ja sigui dins les mateixes terres com si és a països veïns, comporta abandonar les seves arrels, el seu lloc d'origen i el territori que ells percebien com a seu. És per això mateix que haver de passar per l'exili comporta una sèrie de problemàtiques i reptes, tant en l'àmbit personal com en l'àmbit social. Sou capaços de pensar en algunes d'aquestes problemàtiques? Primerament, com ja hem mencionat, aquest exili comporta la pèrdua de la llar i la comunitat, ja que les persones es veuen obligades a abandonar-ho tot per una causa de força major, que en aquest cas és l'atemptat contra la vida dels palestins. Durant aquest procés, és molt probable que en els palestins es generi un sentiment de desarrelament i pèrdua d'identitat. Pel que fa a l'àmbit psicològic, l'exili pot tenir un impacte significatiu en la salut mental. La pèrdua, el trauma i la incertesa associats amb l'experiència de l'exili poden donar lloc a problemes psicològics com l'ansietat, la depressió i l'estrès posttraumàtic. Aquests factors afecten encara més els infants, que als 6 anys és quan inicien a percebre les injustícies, les crítiques, la incomprensió, fins i tot el fet de sentir-se rebutjats. i no és fins als 9 anys que són capaços d'entendre els seus sentiments i els dels altres. Això ens fa entendre que els infants palestins viuen en un estat de confusió per la situació, ja que gràcies a les dades que ens han estat atorgant les notícies, sabem que la gran majoria d'infants moren abans de 5 anys o només arriben a aquesta edat. En aquesta edat encara no comprenen moltes emocions i sentiments i no saben com catalogar-les. No obstant això, sí que senten el malestar del seu entorn, perceben que quelcom no està bé, però no arriben a comprendre la magnitud de la situació, perquè l'etapa de desenvolupament en la qual es troben encara no ho permet. Un altre punt a destacar és la separació familiar, que es pateix en molts casos en aquesta situació. Aquest canvi comporta un impacte emocional de gran magnitud per tots els membres del nucli familiar, però de nou, els que es veuen més afectats són els infants, que encara necessiten la protecció i seguretat dels seus familiars. Per un infant, la separació pot causar una gran angoixa emocional, amb sentiments com l'ansietat, la por, la tristesa i la pèrdua. Ara que hem estat de practicants en escoles bressol, hem pogut viure en primera instància com és aquesta separació entre famílies i infants que resulta tan dura, tot i que els venen a buscar posteriorment. Imagineu-vos llavors què deu sentir un infant palestí que sap que possiblement no tornarà a veure la seva família mai més. Aquest impacte pot ser intens i tenir repercussions a llarg termini en la salut mental de l'infant. A més, en alguns casos, la separació pot contribuir al desenvolupament de problemes de conducta, com la regressió, l'agressivitat o tancar-se en si mateix. Això pot ser una resposta a l'estrès i la inseguretat causats per la separació. Però les problemàtiques no s'aturen només en l'etapa infantil, sinó que també comporten repercussions a llarg termini. Aquesta separació pot ser un factor de risc pel desenvolupament de problemes de salut mental a llarg termini, com la depressió, els trastorns d'ansietat i els trastorns de l'afectivitat. També cal destacar que els infants en el país d'acollida poden sentir-se més vulnerables a situacions d'abús, explotació o violència. I tot i que es donés el cas que el país que els acull no sigui font de dolor, la manca de seguretat i estabilitat segueix sent present, ja que són terres desconegudes i el futur és incert. Per tant, podem veure que fins i tot exiliant-se a terres veïnes, les problemàtiques continuen i alguns malestars perduren al llarg del temps com cicatrius que mai acaben de desaparèixer. A continuació, us posarem una cançó que és la de Ya Habibi i a Palestina, de Maher Zain.
فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين فلسطين يا روح الروم إحنا مش ناسين فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين يا بلاد التين بالمسك ترابك متحني وزهر الياسمين شعبك على وعده مستني بكرة حنعود نكسر لجيود نرسم وطننا لحدود لو هدموا بيوت شمس الحرية تدفينا نتحدى الموت حلفين نرجع أرضينا مهما تدمرها بكرة نعمرها وبعون الله لنحررها فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين فلسطين راجعين فلسطين عز وكرامة وشعب مهيلين فلسطين 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 فلسطين
يا حبيبة يا فلسطين.
روح الروح روح الروح
والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.
روحك موجوعة وبتنزف صبارة محتس بي شعبك بسمود وحالف لي راجع من الغربة كرمال القدس والأقصى
قسما ما يوم اللي
كرمال الشهداء اللي ضحوا لتعيش فلسطين حتى تعيش فلسطين.
فلسطين
أرض السلام وأرض المرسلين.
فلسطين
يا روح الروح إحنا مش ناسيين.
فلسطين
طال فراق أوكرانك راجعين.
فلسطين
عز وكرام شعب ما بيلين. فلسطين
فلسطين
فلسطين فلسطين يا حبيبة يا فلسطين. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين.
فلسطين
يا روح الروح إحنا مش ناسين.
فلسطين
طال فراق بكرة لك رجعين.
فلسطين
عز وكرام وشعب ما بيلين. فلسطين
فلسطين
فلسطين فلسطين يا حبيبة يا فلسطين. بكرة إلك رجعين والله إلك رجعين.
Bona tarda, sóc l'Anny i us parlaré sobre el concepte de dol en el context de la guerra. Primerament, m'agradaria dir que gràcies a les nombroses xerrades que hem realitzat, als articles i documents que hem pogut llegir i amb treballs que hem pogut realitzar amb els companys de l'aula, sabem que la paraula dol comporta molt més que l'amor. El dol no només és un procés per superar l'amor o aprendre a acceptar la pèrdua d'un ésser estimat, sinó que també es dona quan una persona pateix un canvi que afecta l'estabilitat de la seva vida. Alguns exemples poden ser el divorci dels pares, el naixement d'un germà, canviar d'habitatge, la separació, l'entrada d'un ésser estimat a la presó, entre moltes altres situacions. En aquests casos, la persona ha d'aprendre a entendre aquesta realitat i acceptar-la, de mica en mica, adaptant-se a la nova realitat, fins a arribar al moment en què quan es pensi en la situació no generi dolor o patiment. En aquell instant se sabrà que s'ha superat la fase de dol. Però aquest dol, en la majoria de casos, necessita un acompanyament. Algú que doni seguretat a la persona afectada i que estigui per ella. En el cas dels palestins, succeeix el mateix. Estan en un estat de dol del qual no aconsegueixen sortir perquè la situació no els ho permet. Conviuen de prop amb l'amor i la veuen diàriament. Però, personalment, diríem que és un estat de dol que encara no identifiquem o, més ben dit, no tenen un moment per posar-se a reflexionar sobre aquest, ja que les seves vides es veuen amenaçades a cada minut. Haver presenciat l'amor de tantes persones, siguin éssers estimats o desconeguts, acaba marcant a la persona de per vida. Generaran traumes que són complicats de superar i que per això és de vital importància tractar-los amb professionals, per tal d'aconseguir sortir-ne resilients. Addicionalment, cal recordar que el dol no el viuen només aquells que han viscut la mort de prop, sinó també aquells que han patit canvis que han afectat a les seves vides. Molts palestins, com ja he comentat, han estat víctimes de molts canvis que han suposat un gir de 180 graus. Aquests canvis que ocasionen cicatrius que no acaben de sanar ni a la llarga. Per tant, és important que hi hagi professionals que ajudin aquestes persones i infants a suportar la situació i expressar lliurement com estan vivint aquesta situació i què senten al respecte, sense importar el mitjà, ja sigui verbalment, artísticament, motriument, entre altres. Ei, a continuació, us deixo amb la cançó anomenada Al Haxilahi, de Julia Boutros.
سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن سهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم
Per tots els motius esmentats en aquesta reflexió i pels fets que ocorren en l'actualitat, s'ha de tenir present que la necessitat de tresorar una vida en pau, en silenci i sense pors no hauria ni tan sols de ser discutit. Som totes persones humanes. Posseïm unes necessitats bàsiques comunes i no haurien de veure's violades de cap de les maneres. Les guerres tenen conseqüències devastadores tant a nivell humà com social i econòmic. Una parada al foc evitaria molts més morts de les que ja s'han sofert. La guerra destrueix moltes infraestructures, llars i sistemes socials. Per això, a l'hora de buscar la pau, es crea l'oportunitat de reconstruir i tornar a sorgir. D'aquesta manera, un dels motius és que la guerra obliga moltes persones a abandonar les seves llars, generant crisis de refugiats. Buscar la pau és crucial per a permetre el retorn segur dels desplaçats i abordar les crisis humanitàries associades. El dolor que comporta el fet de fugir per seguretat deixa seqüeles que no es poden oblidar. La pau fomenta la diplomàcia i la cooperació entre nacions, i el diàleg i la negociació són fonamentals per resoldre disputes de manera pacífica i reconstruir relacions internacionals positives. Per això, nosaltres com a grup pensem que Palestina es troba en una situació de gran injustícia, ja que es troba en desigualtat de condicions amb Israel.
Som coneixedores que Israel té una força aclaparadora amb la qual Palestina no compta. A més, cal esmentar que les grans connexions que té el país opressor no es comparen amb les del bàndol que es mostra impotent i dèbil davant la situació. És per aquest motiu que nosaltres mostrem tot el nostre suport als ciutadans de Palestina que viuen en aquesta situació tan cruel. De totes maneres, condemnem l'atac de Hamas que va donar pas a diversos atacs terroristes que van afectar moltes persones israelianes i cal esmentar que Hamas no és tota Palestina. Dit això, per finalitzar, cal esmentar que aquest treball ens ha ajudat a conscienciar-nos amb el que està passant en una societat una mica llunyana a la nostra. I l'important que és assabentar-se del que està passant en el món. Hi ha milers d'infants que encara al dia d'avui continuen patint les conseqüències devastadores d'una guerra que no els toca lluitar. Esperem que el futur de tots aquests nens i nenes sigui més brillant que l'obscura i trista realitat que els ha tocat viure actualment. A continuació, us deixem amb una cançó que es diu Safe and Sound, de Taylor Swift. Espero que la gaudiu.
I remember you.
Després d'haver acabat amb aquesta reflexió, ens agradaria començar un debat. Què us sembla si comencem la primera pregunta?
Perfecte.
D'acord. Considereu que la situació que viuen els infants a Palestina actualment és semblant a la que poden viure altres infants en localitzacions diferents en situació de guerra? Què en penseu?
Home, jo crec... O sigui, cap infant hauria de passar-ho malament, això està clar, però el que estan passant en aquests infants a Palestina és una cosa brutal, que de veritat fa por, sembla tret d'una pel·li de por. I no està bé comparar, però realment... estan visquent en un infern diari aquests nens i... Uf. Digues.
I sembla que mai acaba.
No acaba mai.
Bueno, certament és veritat el que dius, però tot i que la magnitud no és la mateixa, qualsevol infant que hagi viscut una situació de guerra, tot i que les seves necessitats bàsiques no hagin sigut violades, al final viurà amb un trauma psicològic que l'afectarà perquè... és una situació molt dura, fins i tot jo, com a noia, com a una dona adulta, no podria imaginar-me en una situació de guerra. Per tant, és veritat que les magnituds són completament diferents. Crec que sí que són semblants en alguns aspectes.
Home, sí, semblant sí. Però és això, o sigui, és comparant la magnitud, és que és algo brutal, que realment viuen. Estic d'acord amb tu, eh? Realment, o sigui, que sí, que cap infant hauria de passar això i... tenen moltes conseqüències la guerra, que no haurien de passar-hi. Però és que el que passa als infants de Palestina cada dia...
No, en veritat sí que tens tota la raó, eh? O sigui, a més, crec que la pregunta no es tracta de comparar situacions, sinó de buscar similituds. És cert que no fa falta comparar la situació dels infants de Palestina amb infants d'altres guerres, perquè no és necessari, a més, amb aquesta situació tan horrible, sinó que el fet és buscar similituds, que en aquest cas serien que al final els dos acaben amb problemes psicològics, amb problemes que potser acaben amb la mort, amb pèrdua de familiars, etc. És veritat que no està bé comparar, simplement és trobar aquestes similituds que afecten els dos.
Sí, sí, no, amb això estic d'acord, amb tu.
D'acord, seguim amb la següent. En mig any, les dades sobre el número de morts, ferits i destrucció a Palestina ha augmentat exponencialment. Què sentiu quan veieu aquests números tan desoladors? Vull dir, al començar aquesta investigació, les dades eren unes totalment diferents a les que hem vist ara al finalitzar aquest treball d'investigació.
Fa esgarrifances, sincerament, perquè semblen només números. Ah, bueno, 2.000 més. Són 2.000 nens morts, que molt més des de fa 2 mesos. És que són unes dades increïbles que... És que em donen les garrifances només de pensar-ho. Semblen només números, però és que no és això. Cada un d'aquests té un nom, cognom i família. És...
I la gran diferència és que pugen cada dia.
Sí, sí, no és
no
que diguis, ja ha acabat. No, és que hi continuarà. I no sabem quan acabarà això, fins quan continuarà multiplicant-se aquest número. Fa molta por, sincerament.
Clar, per aquest podcast hem preparat... O sigui, l'havíem preparat i havíem... pres consciència d'algunes dades, però després les hem hagut de modificar i al veure aquesta diferència de potser d'entre 2 setmanes ha estat bastant impactant.
I el pitjor és que si no busques recerca no te n'adones de tot el que estan patint aquests nens. Vull dir, sí, molta gent sap, vale, hi ha una guerra, però realment la gent normalment no busca... O sigui, si tu busques quantes morts hi han hagut, ets conscient de tot el que estan patint. I notes aquesta diferència de les grans morts que hi han hagut. És que si no busques, doncs no te n'adones, no ho saps. La gent no n'és conscient.
Crec que realment el punt aquí no són tant les dades, perquè és més la crueltat que estan mostrant com a humans, perquè envers aquests infants, envers totes aquestes persones, tot i que s'hagués perdut només una vida, segueix sent una vida, realment una vida s'ha de valorar, i en aquest cas només ens estan mostrant com una falta d'humanitat molt evident, que el que et deixa és una gran decepció, perquè dius, ostres, actualment hem evolucionat moltíssim, però aquesta falta d'humanitat sembla que no desapareix i que realment està augmentant. O sigui, tot i que siguin més 2 infants, són dos infants, són dos vides que s'haurien de valorar per sobre de tot, per sobre de terres, per sobre de poder, qualsevol cosa, i no s'està mostrant això.
Per això jo m'he girat 15.000, no?
Ja. Yeah.
És que imagina que et diguéssim que aquí a Catalunya 15.000 nens han estat assassinats. És que és brutal, saps? Yeah. Vull dir, pues, exactament el mateix, però a Palestina, és que és el mateix. Pensem-ho així.
Teniu tota la raó. Tant una com mil segueixen sent importants totes.
Sí, sí, tots i cada un d'ells.
Seguim amb la tercera pregunta. Diu, fer aquest podcast us ha ajudat a comprendre una mica més la situació de Palestina i empatitzar amb ella? Vull dir, jo mateixa, abans de començar aquest treball, jo no n'era conscient del que estava passant. Vull dir, se'ns fa tan lluny, vull dir, d'aquí a Catalunya, allà, és molt d'atros. I jo no n'era pas conscient de totes les coses tan terribles que estan passant. Vull dir...
I el pitjor és que hi ha molta informació que si no la busques tu expressament, no te la donen, no te la diuen. I és que és brutal. La cosa és que he arribat a veure i llegir, i el que he arribat a plorar, llegint notícies d'això, que la gent normal no busca, perquè no...
I que realment que no ve d'ara, vull dir, fa molts anys que dura aquesta guerra i moltes morts hi han hagut.
No ha passat de només aquest octubre, sinó ve de...
Clar, és quan...
De fa molts, molts, moltes dècades.
Clar, i és això, que vull dir, que ara podria hi ha hagut més diferència, però que igualment fa molts anys enrere encara estan havent, van haver-hi morts que podent, en aquell moment no ningú n'era conscient, perquè només passava allà i no s'explicava a ningú.
Que sort de les xarxes socials també, que poden compartir-ho, perquè si no moltes de les coses que estem veient ara mateix i que hem explicat, no les estaríem explicant perquè no ho sabríem. Fa molta por això.
De fet, pot ser broma, però jo he descobert tot aquest tema pel TikTok.
No és
vull
broma.
Vull dir, les
no,
coses que m'han sortit al TikTok ha sigut brutal, la quantitat.
És que hi ha gent que viu allà i realment ho penja quan pot, perquè tampoc tenen mai internet sempre, ho pengen quan poden i TikTok és una font igual, saps? Vull dir, si els adolescents, si els joves poden buscar-ho a través de TikTok... Pues ole, per mi em sembla estupendo.
Surten uns vídeos que expliquen amb molta explicitat el
que passa.
I és dur de veure, molt. Però molt necessari.
Clar, és que això és dur, però jo crec que és necessari veure-ho.
Seguidament, per amenitzar una mica més, què tal ha estat la vostra experiència en una estació ràdio per primera vegada? Jo mateixa em sento una mica nerviosa quan parlo, la veritat.
És una experiència... una miqueta estranya i impacta, però després no sé, quan comencem a parlar se'n fa més dinàmica.
Al principi veus el micro aquí davant i dius ai,
sí,
posa una mica nerviós, però bueno, quan t'hi poses ja podríem quedar aquí més rato i tot.
Es fa més
a ver, sí. No sé, les altres que han sentit.
Home, òbviament és algo, bueno, posa nerviosisme això de tot això de la ràdio, i òbviament al començar sent el nervi, però ara quan estem fent això, quan comences a parlar i deixes converses entre nosaltres, doncs
podríem fer 3 hores més d'això. No podem.
I a més amb un tema com aquest.
Ui, això és...
Jo he de dir que, tot i que la veritat no gaudeixo gaire aquestes experiències on he de parlar o ser centre d'atenció, sincerament ha sigut una experiència enriquidora. No sé si ho tornaria a repetir perquè, com he dit, ho passo una mica malament, però ha estat molt bé.
Finalment, com us heu sentit quan us heu assabentat que participaríeu en un podcast com aquest?
Bueno, crec que parlo per tots, sí. Quan dic que al principi no volia bé.
Sí, no.
Que bé, un podcast, no, això
al
no.
Al principi no teníem la intenció, o sigui, no ens cridava molt l'atenció, però després, no sé, és com una proposta innovadora i fer-la gràcies a l'institut i que l'institut ens doni l'oportunitat de poder fer, no sé... treballs com aquests, no sé, no estem acostumades a... No sé, jo mai personalment havia vingut a un podcast i és una experiència que no sé, que està bé viure-la.
Totalment d'acord.
Bueno, la veritat és que quan ho van dir, jo m'imaginava una miqueta com l'ambient més, com dir-ho,
fred.
Més intens, que allò que dius, ostres, quina por, saps? Però quan he arribat aquí avui ha sigut com una mica agradable, és una sala que s'hi està bé, que s'hi està còmode, que s'hi està... Sí, que estem aquí una mica tots els apropers, en canvi, no sé, a vegades la imaginació també et juga una mala passada
sí,
i...
Sí, quan imaginem unes coses que...
Tal qual. Clar, jo també
m'imagino...
T'imagines coses que veus en pel·lícules i clar, això afecta molt, però llavors vens i la realitat és una altra sí, i pots sí. millor.
Totalment.
Ha estat un goig participar en aquest podcast i aprendre molt.
La veritat és que sí, és que una experiència nova i molt xula, la veritat.
Sí, estem molt agraïdes.
Per acabar el programa, ens agradaria compartir amb vosaltres un poema de Khalid Juma sobre la seva experiència.
On ens canalla de Gaza? Vosaltres que em molestàveu constantment amb els vostres crits sota la meva finestra. Vosaltres que omplíeu cada matí de presses i caos. Vosaltres que em vau trencar el gerro i em vau robar la flor solitària del meu balcó. Torneu i crideu tant com vulgueu i trenqueu tots els gerros. Robeu totes les flors. Torneu. Només torneu.
Per acomiadar-nos, ens agradaria dir que ha estat un plaer fer aquest podcast i... Ens agradaria dir que per al podcast següent les nostres companyes parlaran sobre la importància de l'educació infantil. Ho esperem amb goig.
Adeu!
Adeu! Moltes gràcies!
Querida Palestina, hoy te escribo por las familias que se fueron y por los que siguen vivos. Unidos, lucháis hasta el final y lo peor que la muerte no elija llevar. Otro día amaneció con ruidos de balas, esquinas manchadas, lágrimas derramadas en una población que te hace sentir donde los misiles caen, ¿cómo vas a dormir? Enterrar a niños a diario y en su propio barrio. Ayer su madre murió en el mismo escenario. No existe paz y menos en la oscuridad. No hay ni un país que ayude y reclame la verdad. El mundo está fatal y miran por sí mismo. Por culpa de la religión crece el racismo. Batalla tras batalla, disparan y no fallan. Tumba la valla con tanques de cañón a raya. Quitaron del camino a Yasin Arafat. Luchó y defendió al Islam por la libertad. Ahora del territorio tienen que abusar. Se llevan el petróleo para demostrar cómo van a defender sin tener poder. Los acribillan a segundos para obtener. No respetan a mujeres ni a esa gente. Rezando en la calle, pobre inocente. No les queda nada en la vida, ni cerrar la herida. Solo si se suicida, antes de que caiga solo prefiere estallar. Por el dolor de esos soldados se va a vengar.
Palestina, yeah.
En Palestina y su ciudad, libertad, tierra a niños, pobre sociedad. La muerte corre sin piedad y la maldad los asesinan, pero recordad cuando Yasir Arafat, por su gravedad, lo envenenaron solo por luchar. En otro caso de Bagdad o Irak, la guerra sigue en la oscuridad.
Y siguen en la oscuridad. El mismo caso de Irak recorrió a Bagdad. En cuando América interrumpió, verdad, se llevaron todo, pero con maldad. Montaron una falsa para entrar. Tomaron el control, directo a mandar. Nadie puede hablar, sé que está manipulado. Rodean el país con armamento pesado. Ya lo han logrado, ya lo han sangrado. Mujeres con el velo quitado, obligado. ¿Por qué? Por ser musulmán o por el Corán, que dice la realidad y pronto sabrán. Acusan a Bin Laden de terrorismo. Todo es mentira, lo hicieron ellos mismos. Aviones controlados en el 11S y en las mismas torres, bombas que parecen cuando se está derrumbando y lo están grabando. Una década después se están enterando que lo de Usama tan solo era un juego. Dicen que la han cogido, que le han metido fuego sin mostrar su afecto, y el mundo se lo cree y ya todos contentos sin saber de qué. Que nos engañan mientras te acostumbre. Vivimos de la imagen bajo esa cumbre. Octubre, noviembre, pa' ti otro año. Ocultan esa imagen, la del pobre hacerle daño. La del pobre hacerle daño. Yeah, yeah, ah.
Solo Dios tiene el poder. Y el fin del mundo pronto lo vais a ver. Tarde o temprano o en el amanecer sabréis que en Palestina es un ciudad. Libertad, tierran a niños, pobre sociedad. La muerte corre sin piedad y la maldad los asesina, pero recordad cuando Yasser Arafat con su gravedad lo envenenaron solo por luchar. En otro caso de Bagdad o Irak, la guerra sigue en la oscuridad. En Palestina y su ciudad, libertad, tierran a niños, pobre sociedad. La muerte corre sin piedad y la maldad los asesinan, pero recordad cuando Yasser Arafat por su gravedad lo envenenaron solo por luchar.
A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem...
Hola a tots i a totes i benvinguts a aquest nou podcast. Som l'Anya, l'Estel, la William, la Clara i jo, la Yasmina, i avui estem aquí com a estudiants del cicle d'educació infantil per compartir amb vosaltres una conversa centrada en els infants i el seu aprenentatge. Estem convençudes que les primeres experiències són essencials per la construcció d'una base sòlida en la vida dels infants. Per això, en aquest episodi del podcast parlarem d'alguns aspectes clau que destaquen la importància que té portar els infants a un centre educatiu des de ben petits, és a dir, a les escoles bressol. Seguidament, les meves companyes parlaran sobre aquest tema destacant alguns dels beneficis que porta l'educació infantil. Primer de tot, dir que des del primer dia a l'escola bressol els infants es troben en un espai ple d'oportunitats d'aprenentatge. Una de les coses que escoltarem avui les explicarà l'Anya.
Hola a tots i a totes, jo us parlaré una mica sobre algunes coses relacionades amb l'autonomia, els hàbits i les rutines.
A més de fomentar la independència, també sentireu la William parlar sobre un altre tema.
Hola a tots i a totes, jo us parlaré sobre com les escoles bressol també són espais perfectes per treballar les habilitats socials, és a dir, com relacionar-se amb els altres.
Després ens donarà informació l'Estel.
Hola a tothom, jo us parlaré de com és d'important el joc a les escoles bressol, ja que es reconeix com una forma natural d'aprenentatge pels infants.
A més, també coneixereu a la Clara.
Hola, bona tarda. Jo us vinc a parlar d'un altre aspecte essencial a les escoles bressol, que és els coneixements evolutius de les educadores.
Per acabar amb el podcast, us recomanarem alguns llibres i altres recursos que podeu consultar per si voleu saber més sobre aquest tema. Gràcies per escoltar-nos i que comenci el podcast.
I amb el somriure que tu sol sabies fer.
Doncs com ha dit la Yasmina, començaré parlant d'un dels aspectes que crec que és important en el desenvolupament dels nens i nenes. Aquest és l'autonomia. Segur que molts de vosaltres sabeu més o menys de què estic parlant, però perquè no hi hagi dubtes, us explico una mica. L'autonomia és la capacitat que té una persona per fer les coses per si mateixa, i s'entén que aquesta capacitat s'obté amb un procés. Posaria la mà al foc que ningú ha nascut sent un bebè autosuficient. Esteu d'acord, oi? És el principi on el pare i la mare acompanyen el nadó per poder tenir cobertes totes les seves necessitats i així, mica en mica, pugui començar a fer accions per si mateix. Li hem de donar el menjar, li hem de canviar el bolquer, netejar els mocs, etc. I ara us pregunto, quin pare o mare no ha somiat que el seu fill o filla vagi sol al lavabo? Pocs, veritat? Doncs l'autonomia és un aspecte que totes les escoles tenen en compte. Un dels objectius que tenen és que els infants desenvolupin de mica en mica la seva autonomia durant els anys que passen dins l'escola. Sempre des del respecte, l'estima i l'observació dels seus progressos. No penseu pas que estan obligats a anar amb el moc penjant per la classe, sinó que a poc se'ls ensenya com i quan fer-ho. Doncs dit això, portar els infants a l'escola bressol des de ben petits pot ser molt positiu pel desenvolupament de la seva autonomia, sobretot a l'hora d'aprendre hàbits i rutines. Com? Doncs a l'escola sempre hi ha una estructura del dia a dia ben establerta, amb horaris que segueixen una rutina. Com per exemple, imagina un nen de 2 anys entrant per la porta de l'escola a bressol. Entra i li diu bon dia a l'educadora. Després el veus com tot sol, sap que és el moment d'entrar a l'aula i jugar lliurement amb les propostes que hi ha. Més tard, sap que abans d'anar a dinar s'ha de rentar les mans per estar net. Menja, dorm i quan el vas a recollir està llest per dir adéu i marxar. Tot això sembla molt obvi i senzill, però és a través d'aquesta rutina que es repeteix cada dia que els nens i nenes es van sentint més segurs d'ells mateixos i van agafant més confiança. Per altra banda, no creieu pas que tota l'autonomia que veieu dels nens i nenes surt per art de màgia, sinó que hi ha petits personatges que ajuden molt. Parlo de la figura educadora, a l'escola bressol, ja que és ella qui els anima perquè facin les tasques quotidianes per si sols. Jo mateixa he estat de practicant a una llar d'infants i m'he vist dient als nens i nenes «som-hi a rentar mans» o animant-los que es posin el pitet tots sols, perquè ells són molt espavilats i des d'un principi segur que te'l porta i et mira i et diu que li posis tu. O et porten l'abric perquè els hi posis també. D'aquesta manera, deixant que ho facin ells i animant-los, aconsegueixen tenir confiança en les seves pròpies habilitats i aprenen la importància de ser autosuficients. A més, si aneu a una escola bressol, veureu que hi ha un ambient social molt xulo que ajuda que els nens i nenes es relacionin, aprenguin a compartir, col·laborin, es comuniquin. Ara pensareu que per què parlo de les relacions socials si us estic parlant de l'autonomia? Doncs perquè aquestes relacions fan que vagin agafant autonomia emocional i social. Per anar acabant amb aquest tema, dir-vos que amb aquestes rutines diàries i les tasques de cada dia, els nens i nenes aprenen a tenir responsabilitats individuals i col·lectives. Ja sigui per coses tan simples com posar la seva jaqueta al penjador, ajudar a parar a taula per anar a dinar o a recollir les seves joguines. Els nens i nenes entenen que les seves accions tenen un impacte en el seu entorn i en els altres, i això els promou un sentit de pertinença i autodisciplina, aspectes clau de la seva autonomia. Per tant, després de comentar-vos tots aquests aspectes, puc afirmar que l'assistència a l'escola bressol ofereix una gran oportunitat per aconseguir una autonomia en l'infant. Ara, m'agradaria explicar-vos una mica la meva experiència personal com a practicant a una escola bressol. És veritat que molts de vosaltres segurament m'estareu escoltant i us estareu imaginant un infant a l'escola, però realment no sabeu al 100% si el que dic és de veritat o no. Jo mateixa us ho puc assegurar. Les dues vegades que he estat en un centre d'educació infantil, he vist amb els meus propis ulls com en el centre hi ha una rutina establerta. I com us deia abans, tots els nens i nenes la tenen tan interioritzada que no cal ni explicar-los el que han de fer, sinó que ells tots sols ho fan. Fa unes setmanes vaig estar en una escola on els grups eren heterogenis. És a dir, tots estaven barrejats i hi havia nens de 3, 4 i 5 anys en una aula. De tant en tant, si algun d'ells es despistava i no deixava una cosa al seu lloc, com per exemple la cantimplora sobre el moble, senties alguna veueta de fons que cridava «Roger, no tens la cantimplora al seu lloc!» i ja veies en Roger corrents allà per posar-la bé. Amb això, vull que reflexioneu com poden arribar a ser d'autònoms els infants si els expliquem i els deixem fer per ells sols les coses. En conclusió, com a estudiants d'educació infantil i futures educadores, us recomanem a tots vosaltres que abans de buscar un tiet, una àvia, una cosina o qualsevol perquè es quedi el vostre fill o filla, que considereu l'opció de portar-los a una escola bressol, que us puc assegurar que estaran superbé i arribaran a ser unes personetes molt autosuficients. Ara us deixem amb la cançó I Will Survive de Gloria Gaynor, una cançó que segurament coneixereu pel seu missatge de superació després d'una ruptura amorosa. Però si penseu en tot el que us acabo d'explicar, també pot ser interpretada com un himne a l'autonomia personal i la fortalesa individual. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
tarda a tots i a totes. Avui estem aquí per parlar d'un tema superinteressant, l'impacte de portar els infants a l'escola bressol i com això influeix en les seves habilitats socials. Però abans de començar, deixeu-me explicar què són exactament les habilitats socials, perquè s'ha de començar pel principi, oi? Doncs bé, les habilitats socials són com una mena de superpoders que desenvolupem des de petits, que ens permeten desenvolupar-nos de manera eficaç davant una situació social determinada. Són com el nostre manual de supervivència social, que ens permet navegar pel món. És a través d'aquestes habilitats socials que aprenem a compartir, a cooperar, a seguir instruccions, o almenys ho intentem, no? A l'escola bressol, els infants tenen l'oportunitat d'experimentar tota una gamma de situacions socials, des de compartir les seves joguines preferides fins a resoldre els seus primers conflictes diplomàticament o amb una mica de cridòria. Però bé, aquí estem per millorar, no? Qualsevol habilitat social es comença a desenvolupar durant la infància, ja que estem envoltats de gent. Estem amb les educadores, la família, altres infants, i és quan es comencen a aprendre a comportar-nos bé amb la gent. Com comunicar-nos, com resoldre problemes i tot això. I per què és tan important? Doncs perquè aquestes habilitats socials serveixen per tota la vida. Si aprenem a relacionar-nos bé des de petits, quan creixem ens serà més fàcil entendre'ns amb la gent i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Així que estar atents al desenvolupament d'aquestes habilitats socials en els infants és clau, d'acord? És com donar-los una supereina per enfrontar-se al món social. I què passa quan els nens i nenes comencen a fer aquesta dansa social? Doncs que descobreixen els seus superpoders. Alguns es converteixen en supercooperadors, sempre disposats a ajudar i compartir, i esperem que també reciclin, perquè seria un bonus. Altres es converteixen en grans escoltadors, capaços de captar fins al més mínim detall del que els diuen els seus amics. Però no tot és de color rosa. Alguns infants tenen problemes per seguir les instruccions, però qui no els té, no? És per això que l'escola Bressol és com un camp d'entrenament, on practiquen i milloren fins a ser els millors seguidors d'instruccions del món, o almenys ho intenten. A l'escola Bressol, els infants tenen l'oportunitat d'interactuar amb altres infants de manera regular i aquesta interacció els permet aprendre a compartir, esperar el seu torn, resoldre conflictes i comunicar-se amb els altres. I, per tant, aprendre a interactuar amb iguals és fonamental per al desenvolupament de les habilitats socials, ja que estableix les bases per a futures relacions que són fonamentals per a la vida en societat. D'altra banda, escoltar és una altra habilitat essencial. No es tracta només d'estar callat i quiet, sinó que també implica comprendre el que algú ens està dient, com quan algú t'explica un embolic i has d'encertar què vol dir. I això, gent, és fonamental per entendre's i relacionar-se bé amb els altres. I què passa amb les emocions? Doncs a l'escola Bressol, els infants es converteixen en veritables mestres en reconèixer i gestionar les seves emocions, mentre naveguen per aquest oceà de sentiments amb els seus amics. És com una escola de vida emocional on aprenen a ser empàtics i entendre els altres. I no ens oblidem del llenguatge. L'escola Bressol és com una fàbrica de paraules, on els infants practiquen i milloren el seu vocabulari cada dia. Amb tantes activitats i converses, el seu vocabulari creix un piló. I ja sabeu què passa quan poden expressar-se bé, no? Doncs que es relacionen millor amb els altres. Per acabar, l'escola Bressol prepara els infants per tot un futur. Els infants aprenen a fer les seves coses per si mateixos, com seguir rutina, jugar en equip i resoldre conflictes entre ells. Aquestes són habilitats que els posen a prova i sabem que són claus perquè puguin triomfar, no només a l'escola Bressol, sinó també en tota la seva vida acadèmica i social. I ara us deixem amb la cançó de Count on Me, de Bruno Mars, que parla de la importància de la confiança, el suport mutu entre amics i l'empatia. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. Are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Us vull parlar d'un tema molt interessant, que és la importància del joc. Vull començar introduint aquest tema amb una pregunta. Recordeu els vostres temps d'infantesa? Bueno, per mi era tot un festival de jocs. Tant a l'escola com a casa, els meus germans i jo passàvem hores, per no dir les 24 hores del dia, jugant a tot allò que se'ns acudia. Som tres germans i el joc era com l'aire que respiràvem. La tele ens feia més mandra que altra cosa. Una de les meves passions, de petita, era fer de mestre, amb les meves nines, que no en tenia poques. Les ficava a terra en fila i recreava el que feia a l'escola, o el que feien els meus pares. Els feia de menjar, les posava a dormir, els hi explicava contes i mil coses més. Era increïble com la nostra imaginació volava en cada joc. I una altra cosa, el pati de l'escola, això era una altra història. No hi havia dia que no acabés amb els genolls o els cols esmorats o amb ferides, amb la roba tota bruta o foradada. Però quan els meus pares ens veien, així, només deien «Sembla que t'ho has passat bé avui». Ara, com a educadora infantil, veig encara més la importància del joc en infants. Cada joc és com una lliçó de vida, una oportunitat per aprendre i créixer. I recordar els meus propis moments de joc em recorda l'alegria i l'essència pura de la infància. A més, sabíeu que el joc és la manera preferida que té el cervell per aprendre? Jugar ens dona l'oportunitat de compartir, connectar, relacionar-nos, interactuar i divertir-nos. Els experts ens diuen que té un impacte enorme en el seu creixement i el desenvolupament. I el joc és com el superaliment del cervell dels nens i nenes, els ajuda a créixer i desenvolupar-se d'una manera increïble. Penseu-hi, millora la seva creativitat, la seva capacitat d'aprendre i fins i tot els ajuda a entendre millor el món en què els envolta. A més, el joc els ajuda a connectar amb altres persones i entendre com funciona la societat. És com una classe de sociologia, però molt més divertida. Però una cosa que m'amoïna com a educadora és que el joc influeix en el desenvolupament del llenguatge. I ho creieu o no, hi ha una relació directa. Els nens i nenes que passen hores davant d'una pantalla poden perdre l'oportunitat de desenvolupar plenament el seu llenguatge. Així que, amics, jugar físicament és la millor manera d'ajudar-los a millorar el llenguatge. Sabíeu que els animals també juguen per entendre sobre la vida? Sí, és una cosa sorprenent, oi? El joc no és només una cosa nostra, humana, sinó que també és una part crucial de la vida dels animals. Ara, penseu una mica. Quan juguem a una simple pilota, no només ens estem divertint, sinó que estem millorant les nostres habilitats socials i físiques. És com si el joc fos el nostre mestre de tot. I quan juguem amb els altres, és com un supercurs intensiu de relacions humanes. Aprendre a negociar, a resoldre conflictes i a desenvolupar l'empatia són habilitats que, sincerament, ens fan servei tota la vida. Així que ja ho sabeu, el joc és més que divertit. És una escola a l'aire lliure, on no només ens ho passem bé, sinó que també aprenem un munt de coses que ens fan forts i preparats pel futur. El joc és molt més que una simple activitat. És com una font màgica de confiança i ple pels nens i nenes. Quan juguem, estem fent molt més que divertint-nos. Estem creant una imatge positiva de nosaltres mateixos i descobrint les nostres capacitats. I això no és tot. El joc també és un dret, ho sabíeu? Està inclòs a la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants. És la seva manera de descobrir el món i desenvolupar-se de forma sana i equilibrada. Però ara, permeteu-me presentar-vos a una veritable defensora del joc, Amanda Gumer, una psicòloga que ha parlat de la dieta del joc. Sí, com en nutrició. Necessitem una dieta equilibrada del joc per al desenvolupament saludable dels infants. Segons la piràmide de Gumer, els jocs actius i els jocs imaginatius són els reis. Després venen els jocs d'equip, els jocs de taula, la lectura i els jocs creatius. I finalment, els jocs en solitari, els videojocs, ocupen el lloc més baix. Tot això, és clar, adaptat a l'edat de cada infant. És com un menú del joc pels infants. Finalment, voldria recalcar que el joc que realitzem a les escoles bressol és fonamental pel desenvolupament cognitiu, social, emocional i físic dels infants. L'escola els proporciona un entorn segur i estimulant on poden explorar, descobrir i créixer, sent una experiència fonamental que marcarà les seves vides i els seus futurs aprenentatges. Així que ja ho sabeu, jugar no només és diversió, és una part crucial del creixement dels infants, així que juguem, riem i aprenem junts. Ara us deixarem amb una cançó de Good to Be de Mark Embor, que es podríem considerar com una himne de la resiliència i l'optimisme davant de l'adversitat de la vida.
Maybe I'm not some chosen one, but damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. Turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat, hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Heroes come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. I'll drop away to fill that cup, but anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat, hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive.
Molt bona tarda. Ara jo us parlaré sobre els coneixements evolutius de les educadores. Bé, les educadores tenim una gran varietat de coneixements evolutius que ens permeten detectar fins i tot allò més petit en el desenvolupament dels infants, coses que potser a casa passarien per desapercebudes. Això ens dona l'oportunitat de donar el suport i l'atenció que necessiten per progressar de manera òptima en el seu creixement i desenvolupament. I sabeu què? Doncs bé, aquesta relació que estableixen amb els petits crea un ambient de confiança i col·laboració que és fonamental pel seu benestar i creixement global. És genial veure com junts podem fer que els infants es sentin segurs i feliços mentre aprenen i creixen. La relació entre les educadores i els infants és clau pel desenvolupament òptim d'aquests. Quan els infants reben suport i atenció per abordar les seves necessitats, poden créixer de manera equilibrada. Els educadors són els guies, que ajuden tant en l'aprenentatge acadèmic com en el desenvolupament emocional, social i físic. Aquesta interacció fomenta un ambient de confiança i col·laboració. Quan els infants se senten segurs amb les educadores, es comprometen més amb l'aprenentatge i comuniquen obertament les seves necessitats. Això els fa sentir escoltats i valorats, contribuint al seu benestar emocional i al desenvolupament integral. M'agradaria acabar amb 5 preguntes que resoldré amb vosaltres. En primer cas, tenim: quin paper juguen les educadores en el desenvolupament emocional dels infants? Doncs bé, podríem dir que les educadores juguen un paper superimportant en com els infants aprenen a entendre i a manejar les seves emocions. Ells podríem dir que són els superherois, que ensenyen. Posem un exemple. Donen abraçades quan fa falta i fan que l'entorn sigui segur i acollidor. Gràcies a ells, els infants aprenen a ser uns cracs, a les habilitats socials, i saben controlar les seves emocions com si fossin uns pros, com si ho haguessin fet sempre. És com si els donessin la clau per ser feliços de veritat a llarg termini. En segon cas, tenim: com poden les educadores utilitzar el coneixement evolutiu per detectar i abordar les necessitats individuals dels infants? Les educadores saben un munt sobre els coneixements i els creixements dels infants i saben quan canvien i ho fan servir per ajudar-los de la millor manera. Observen, avaluen i fins i tot xerren amb les famílies per entendre cada infant com cal. Així, quan detecten alguna cosa que no va com és esperat en el desenvolupament del petit, doncs s'adapten i busquen la millor manera per donar-li el suport de forma personalitzada. És com si les educadores tinguessin una superhabilitat per fer que cada nen creixi al seu millor ritme. Següent, quins beneficis ofereix una relació positiva entre educador-infant en el context educatiu? Doncs, quan les educadores i els infants es porten bé, és com tenir una superrelació carregada de coses xulíssimes. Tots es confien, es donen suport quan fa falta i poden parlar sense problemes de tot el que els hi passa. Això fa que els infants es sentin més a gust per participar i aprendre, creant un ambient segur i acollidor. I això no és tot, perquè aquesta relació també ajuda els infants a créixer i aprendre, com he dit abans, amb significat. És com si les educadores fossin el millor equip de suport per als infants. Següent. Què creieu que significa tenir una relació estreta entre educadores i infants? Bé, doncs sembla que aquesta relació va molt més enllà del simple ensenyar i aprendre. Les educadores, amb el seu coneixement i relació amb els infants, poden detectar i abordar les seves necessitats individuals. Això podríem dir que és molt poderós, ja que significa que cada infant pot rebre l'atenció i el suport que necessita per créixer i superar els obstacles. I per últim, què en penseu de la importància de crear un ambient de confiança i col·laboració entre les educadores i els infants? Doncs aquest ambient és crucial pel benestar emocional dels nens. Quan se senten segurs i escoltats, poden expressar-se lliurement, construint una base sòlida per a relacions futures. És com plantar les llavors per a un creixement emocional saludable. I ara us vull deixar amb la cançó "Vull estar amb tu" de Catarres, que podríem considerar que és una cançó que fa apropar les persones i crear un vincle de confiança i segur.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar,
I penso en tu a cada moment, des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, espolsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar, la vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Abans de tancar aquesta sessió, hem explorat temes rellevants sobre la infància i l'educació. I per això volem oferir-vos alguns recursos que poden ser una gran font d'inspiració i aprofundiment en aquest àmbit. Com a primera recomanació, destaquem la revista Infància, una publicació bimestral de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que ha estat il·luminant el panorama educatiu des del juliol del 1981. Us sona aquesta revista? Des de que vaig introduir-me en l'àmbit educatiu, he estat seguint els seus continguts de manera habitual. Potser alguns de vosaltres ja heu tingut l'oportunitat de llegir-la i m'agradaria saber quines són les vostres impressions al respecte. Ara anem a parlar de les lectures suggerides. Què en penseu d'aquests títols? L'infant i l'escola bressol. Algú ha tingut l'oportunitat de llegir aquest llibre i compartir les seves impressions amb nosaltres? Doncs jo sí, aquest llibre descriu les característiques, condicionants, organització i criteris que converteixen l'escola dels més petits en un lloc de vida agradable i enriquidor, adequat a la seva manera de ser i al desenvolupament de les seves famílies. I sobre l'adult i el joc de l'infant, algú més troba que aquest tema és especialment rellevant i podria explicar per què? Doncs bé, aquest tema és molt rellevant, ja que aprofundeix en la importància del joc per al desenvolupament infantil i, sobretot, descriu les condicions necessàries i les tasques de l'adult per fomentar un joc tranquil i beneficiós. Finalment, les rutines d'activitat a l'escola. Algú ha considerat la importància de les rutines en l'àmbit educatiu? La importància de les rutines en l'àmbit educatiu és un aspecte clau que molts professionals de l'educació han tingut en compte. Les rutines proporcionen estructura i previsibilitat, creant un entorn propici per l'aprenentatge i el desenvolupament dels infants. Passem ara als articles destacats en la revista Infància. Algú coneix o ha llegit l'article Emmirallar-se en el ritme de l'infant? Parlem d'autonomia i llibertat? Sí, en què consisteix l'autonomia segons la vostra opinió? L'autonomia, des del meu punt de vista, és la capacitat i la llibertat per prendre decisions i gestionar les pròpies accions de manera independent. En l'àmbit educatiu, es tradueix en fomentar que els infants desenvolupin habilitats per prendre decisions adequades al seu nivell de maduresa i que siguin capaços d'assumir responsabilitats. I l'article Créixer junts a l'escola Bressol, fer visibles les relacions. Com interpreteu la importància de fer visibles les relacions entre infants? La importància de fer visibles les relacions entre infants, segons la meva interpretació, radica en crear un ambient educatiu en què les connexions socials siguin valorades i reconegudes. A través de l'observació i la visualització de les relacions, es pot fomentar un entorn on els infants se sentin còmodes, connectats i escoltats. Amb aquests recursos podeu aprofundir en els temes que hem abordat avui i obtenir informació addicional.
Acabant, però per últim volem expressar el que ens ha portat aquesta experiència. A cada una de nosaltres ens ha portat un munt de coses positives. A mi, personalment, mentre treballava el tema, m'ha fet recordar quan jo feia les pràctiques. Inclús m'he emocionat. Jo tenia aquest vincle proper i de confiança amb els meus nens. I ho vaig aconseguir inconscientment, seguint totes les estratègies que hem parlat aquesta tarda. Ania, tu què en penses?
Doncs mira, la veritat és que jo al principi no estava molt convençuda de fer aquest podcast, perquè normalment jo no surto de la meva zona de confort i això és una cosa nova per mi, però el fet de preparar-lo a classe amb totes vosaltres doncs ha estat un gran repte que m'ha agradat molt viure i compartir amb vosaltres.
Estel, i tu?
A mi haver pogut vindre aquí a explicar les nostres experiències i coneixements doncs m'ha agradat molt, la veritat. Mai m'ho hagués imaginat, com ha dit l'Ània, i bueno, ho trobo una experiència molt enriquidora.
William, què en penses tu?
Doncs a mi aquesta experiència m'ha donat l'oportunitat d'expressar les meves idees i m'ha fet reflexionar sobre el que vull transmetre i com ho vull fer arribar.
I per últim, Yasmina, tu què en penses?
Aquesta experiència em retorna als records de la meva infància, recordant tots aquells moments de curiositat i descoberta en els quals jo explorava. També em fa recordar sobre les meves pràctiques en la meva escola Bressol, quan començava a descobrir el significat de l'aprenentatge i de l'educació, tant com a estudiant com a futura educadora.
Així doncs, ara sí, arribem al final del nostre podcast i fins aviat. Adeu!
Adeu!